aquell dia després del 5-0 de Johan Cruyff. D'entrada, l'holandès analitzant el partit.
Hay que tener un punto de arranque y yo creo que en este resultado supongo que nadie no sale del vestuario teniendo alguna excusa, supongo. Más hemos dado todas las facilidades, pero todas. Y una vez más, no es para minimizar lo que han hecho, ni mucho menos. Pero si ves el tercer gol, por ejemplo, el segundo gol, pues bueno, no puedes ni juzgar casi.
No puedes ni juzgar, entenc que és justificar el gol. Jo crec que és una és el gol, sí, o jutjar. Li pispa una pilota a Vaquero a l'interior de l'àrea, li pispa Laudrup, que li acaba donant a Zamorano el gol fet, i crec que acaba per aquí. Parlant precisament de l'actuació i les compara de Michael Laudrup i Hristo Stoichkov.
Lo que sí es mucha diferencia en, por ejemplo, Stoichkov y Laudrup. Uno está lleno de ilusión, quiere demostrar algo, poco mejor, poco peor, para su nuevo club. Y otro que parecen que están ahí arriba y no hace falta hacer nada.
Patapam, va rebre Hristo Stoichkov. I rematava així aquella roda de premsa Johan Cruyff.
¿Qué parte de culpa tiene esta derrota Johan Cruyff?
Bueno, quizás que tenía que poner el pantalón corto para tener una culpa, pero ¿qué quieres que haga?
Tú como jugador has vivido un resultado igual, pero al revés.
Sí, si hablas de 5-0, aún estamos ganando 2-1, ¿no?
Doncs mira, va acabar traient pit. Aquesta era la última pregunta que li feien en aquella compareixença.
Ara anem guanyant 3-1.
Estic,
bé,
sí.
O més, perquè si agafes el 2-6, però vaja, si però parlem només de 5-0, anem guanyant.
Aquí li acaben de fer, doncs, per cert que coincideix amb una resposta quan li pregunten com ho assimilarà l'equip o si afectarà a l'equip aquella derrota. Ve a dir que és molt fàcil de pair, com ve a dir també Mourinho, just després de... d'encaixar un 5-0 aquí, va dir l'única solució que hem de posar-hi, l'únic remei, és treballar, que és el que no hem fet avui.
Recordo que aquell any, no sé si va ser abans o després, però el Racing de Santander ens va fotre 5-0 també.
Sí, sí, va haver un 5-0, sí, sí, històric també del Racing de
Busquets,
Santander.
Amb Busquets de porter. Potser seria l'any següent, no? No era aquell any, jo crec que era aquell any.
Jo crec que és aquell mateix any, sí, sí, també, que el Barça s'endú aquella golejada. La portada de Mundo Deportivo, tota de color blau cel, fotografia petita, el titular un juguete, el peor Barça de la era Cruyff, fue barrido por un Madrid que se vengó y que ya le saca 5 puntos en la Liga, la defensa fue un coladero, Stoichkov se ganó una expulsión absurda y Romario entró con calzador. La crònica, no cal dir-ho, noche de pesadilla en el Bernabéu.
Déu-n'hi-do, ara seguirem amb més clàssics, però deixeu-me que m'aturi aquí per preguntar al Toni, a l'Ernest, al Pep, què recorden d'aquell 5-0 meravellós i d'aquest 5-0 desastrós que estàvem ara repassant.
Jo d'aquest últim, la veritat que no gaire. No.
La teva memòria selectiva, la voluntat esborrada.
Sí, jo diria que ja han passat tants anys que sí, que la meva memòria en aquest sentit és efectiva. No?
Està molt bé.
Sobretot de l'altre sí, que és una de les obres mestres de l'època Cruyff entrenador, i recordo una cosa molt concreta, que el Barça marca sobre el minut 20, crec, i era poc després de que des de la banqueta li donen la instrucció a Guardiola de buscar directament a Romario, perquè no li estaven arribant pilotes. Normalment jugava Vaquero en la posició entre Guardiola i Romario, i se li dona la instrucció de que li donin pilotes directes. I en una d'aquestes que Guardiola abandona una mica el cercle del mig del camp, se'n va una mica més endavant, el troba directament, i és quan fa la famosa
la cua de
la vaca. Meravellosa i marca, no? I això m'ha quedat molt gravat, tots els gols, l'assistència de Laudrup, l'anècdota del cinquè gol d'Ivan Iglesias, tot això. Però aquest fet de la instrucció de la banqueta, que és el primer gol i canvia el partit, canvia a partir d'allà.
Ivan Iglesias seria o el Jeffren, o vaja, més ben dit, Jeffren acabaria sent l'Ivan Iglesias d'uns anys enrere.
Més enllà de l'exhibició sublim d'aquest 5-0 que estàveu parlant, doncs a mi, jo el que més bon record tinc dels clàssics de l'era Cruyff, els perduts, els guanyats, els empatats, és que no eren els partits més importants de la temporada. Eren uns partits molt importants, com sempre, és important ser fort en els duels directes, però no eren els partits més importants de la temporada, no era la mini victòria que et podia salvar una temporada o que et podia animar l'estat d'ànim de la teva gent, que podia d'alguna manera compensar altres mancances.
Això ja era el de sempre abans.
Exactament, això és una de les d'aquelles coses que va canviar radicalment. El més important era guanyar a final de temporada, i el 5-0 era la cirereta del pastís, que era una exhibició, que era el talent, que era la felicitat que produïa aquest talent i la superioritat sobre el rival més directe, el rival, l'enemic més ferotge per disputar-te els títols. I per tant, doncs, això era això, la culminació, la cirereta, no era el més important, el més rellevant. Del 5-0 també sí, per què no parlar del 5-0 en contra, però
del Bernabéu.
Per dir que era una claríssima mostra, la més contundent, d'un final de segle. Era un final de cicle. I un cicle que havia començat a descomposar-se a Atenes, però que ja es va veure, l'Àudrup marxa far de Cruyff, perquè és difícil aguantar, i com després ha confessat, més de 3-4 temporades amb una pressió i una exigència com la que et posava el Cruyff entrenador, però Romario estava pensant més en Brasil i en tornar a casa, i el seu pare que estava segrestat i que va marxar a mitjans de temporada, i havia arribat un mes tard, recordeu que havia arribat un mes tard i que havia hagut d'anar a fer sessions de trekking o de footing a Collserola, etcètera, etcètera.
Va quedar tocant els bongos.
Bueno, doncs això, i Stoichkov estava a punt de rajar de Cruyff, dient que o él o yo, estoy harto i no sé quines quantos.
I anar-se'n al Parma.
I se'n va anar, vull dir, després tots han parlat meravelles de Cruyff, però era un final de cicle i això doncs es va visualitzar molt contundentment en aquell partit.
Ernest, què recordes?
No, jo de tot el que heu comentat recordo la cola de vaca, que a més per a mi va ser un moment molt important, perquè és el moment en què el propi Cruyff estava evolucionant-se a ell mateix, perquè ell, que havia teoritzat que tot allò ho feia sense nou, amb Romario, el Dream Team, col·loca un nou. No només col·loca un nou, sinó col·loca un nou tan pur que no podia jugar en lloc més que, vaja, que aquells 10 metres quadrats.
A la banda no.
Amb molt menys recorregut que Luis Suárez, per posar un exemple.
I no era l'única modificació, perquè el fitxatge de Nadal també era una modificació, sí. I era titular en aquell partit.
Sí, també era una modificació important, però la de Romario era molt, molt, molt...
Buscar ripon i final.
Era molt estructural. I la jugada aquella era una culminació de l'evolució d'aquella idea. Jo recordo que jo era al camp i recordo que, com que era una altra època, i no hi havia repeticions, clar, els que érem al camp vam tenir la sensació que acabava de passar una cosa absolutament estratosfèrica, però no sabíem què havia passat.
Vas haver d'esperar arribar a casa?
Sí, sí, llavors, clar, era tothom amb les mans al cap.
Vas buscar Twitter, però
ningú havia entès...
Necessitàvem la moviola amb prou feines.
Sí, sí, i ningú havia entès la trajectòria de la pilota en el camp, perquè el que va passar era tan inesperat que jo crec que ningú va entendre. Llavors va ser, efectivament, a l'arribar a casa, però ja a altíssimes hores de la nit, que vam començar a entendre el que havia passat. Sabíem segur que era una cosa excepcional, però no què era.
Aquests dos clàssics, evidentment, són els més cridaners, perquè estem parlant d'un 5-0 a favor i d'un 5-0 en contra, però queden altres partits, Barça-Madrid amb Johan d'entrenador, que val molt la pena destacar.
Sí, he escollit també una música que fos un top dels 90, perquè aquí anirem ballant de temporades.
Ai.
The Rhythm of the Night. I amb aquest ritme repassarem, per exemple, la primera victòria en un clàssic al Camp Nou. Va arribar la temporada 89-90 per 3-1. S'avança el Madrid amb gol d'Hugo Sánchez, marca Salinas i Koeman faria dos gols. Era la jornada 6, el Madrid era líder amb 8 punts, el Barça 12 amb 4. Així narrava l'Alfons Arús l'últim gol del partit, que va fer l'holandès de penal, però havent de repetir-lo.
Ahí va Koeman! ¿Por qué? Da igual, metemos otro. Y al puesto del marcador, Ubu.
El señor del marcador, que ya, lo quite.
No vale.
El del marcador, que lo quite.
O sea, somos forófonos. No, quítelo, oiga.
Fíjate. Que lo tire otro, hombre, que lo tire otro.
Va, va, ahí para mí, va. Ya,
de un minuto yo.
Minuto 47. ¡Va Koeman! ¡Gol!
Quines grans transmissions de futbol amb Alfons Arús, amb Sergi Mas i amb tot l'equip.
El va xutar dos cops i dos cops el va marcar Ronald Koeman.
Era en altres temps, amb el xou dels penals.
Sí. I tot, directe tot, no el va tirar, no?
Tampoc. Tot i això, l'Alfons deia que el xuti un altre. Tot i que, home, era de confiança Ronald Koeman. La portada de Mundo Deportivo: se ganó al Madrid. El Barça aparca la crisis con una victoria. Y la crónica diu: el Barça contra viento y marea en una noche de penaltis. Los jugadores, atenció a les declaracions que feia també Núñez i que recollia al diari: los jugadores del Madrid son unos provocadores y si no fuera por la policía solo podrían jugar en el Bernabéu.
Endavant.
Per tant, el to era pujadet en aquelles èpoques a l'hora de fer declaracions. El Madrid va ser aquella temporada campió de Lliga.
La següent, el de la temporada 90-91 al Camp Nou. Una victòria gràcies al Real Madrid.
Sí, i veuràs el perquè. Jornada 19, el Barça és líder amb 29 punts, el Madrid 6è amb 21. Marca Laudrup, empat a Butragueño, i quan tot semblava perdut, un defensa blanc li dona un cop de mà al Barça.
Un nom mític dels clàssics.
Amb un cop de cap de Predrag Spasic. Oh. He recuperat el resum del partit que apareixia a la Lliga d'en Jordi Culé.
Home.
Impagable.
Per què ens hem d'enganyar? Es va patir de valent fins que Spasic ens va fer aquest regal tan maco. Ai, gràcies! Muy bueno lo suyo, eh? Adiós! Encara li cara quan hi penso. I no va venir el bullo, però vam riure igual.
No, és que encara riu ara, Jordi Culé, que el vam entrevistar l'any passat, el Tu Diràs, amb el Roger Saperes un dijous, i encara reia del gol d'Espasi.
Sí, apareixia.
I aquí reien tots els tertulians ara, escoltant Jordi.
Apareixia el vídeo, el mateix Jordi Culé, al costat de Predrag Spasic, donant-li uns copets i dient-li això de muy bueno lo suyo. Tot i que no hi era Paco Buyo, i hauria preferit Jordi Culé que li hagués fet aquest gol a Buyo. La portada a Mundo Deportivo, una victòria d'oro. I a la crònica deia: ahí te quedas, Madrid, a 10 puntos del Barça.
Déu-n'hi-do. Toca ara una victòria sobre la botzina.
Sí, va ser la primera jornada de la temporada 92-93. Un 5 de setembre, Vaquero va fer el primer, Mitchell va empatar i Stoichkov va decidir al minut 87.
És aquella que xuta la pilota.
Xuta, rebota.
Després, quan celebra el gol.
Sí.
Que agafa la pilota i la...
I després la xuta. Així ho explicaven els companys de Canal Sur aquell 5 de setembre del 92.
De nuevo Nadal, eje en corto para Ronald Koeman, se desmarca delante Vaquero hacia el Donostiar la pelota, Stoico, gol.
Ahora le amonestan, le echan.
Stoico.
Muy bien Vaquero, como se la dejó de cabeza y lo remató.
Hi ha hagut un no. Crec que hi havia algú que no estava molt content amb aquell gol de Hristo Stoichkov. La portada de Mundo Deportivo: victòria. I deia la crònica: el Barça gana cuando menos se lo esperaba. Hristo saca a flote un partido que empezó sobre ruedas y acabó en apuros. El Barça aquella temporada va acabar sent campió.
L'any després tenim la única victòria al Bernabéu.
Sí, i va ser decisiva. Més temporada 93-94, jornada 37, per tant a una d'acabar ja al campionat de Lliga. El Barça li treia 7 punts al Madrid, 52-45, però havia de guanyar per seguir en lluita aquella temporada amb el Deportivo, que li treia un punt als blaugrana. Amor va decidir el partit al minut 78. Ara et canvio del sud cap al nord. Ens anem a escoltar com ho narraven els companys de la televisió gallega.
Una victoria mínima y la posibilidad de quitarse a Barça, al Barça.
El gol, atención porque llega gol de Barcelona. Amor acaba de marcar nunha xogada na que Uriu Velázquez foi negativo para o Real Madrid. Curiosamente, chegou o contraataque do Barcelona. Amor, cando se cumple o minuto 32 do segundo tempo, consegue o 0-1 para el Fútbol Club Barcelona.
Aquell any havien d'estar molt pendents.
Estaven molt pendents perquè la cosa anava entre el Barça i el Deportivo. Em va agradar també la portada, m'ha agradat veure-la, de Mundo Deportivo. Amor, punts suspensius, mío. Amor, mío. La crònica: el Barça toma el Bernabéu. El Barça va ser campió aquella temporada gràcies a aquell famós penal de Jukic que va aturar González.
Ara arribem a un heroi que no sé si molta gent recorda. La victòria més àmplia després del 5-0 va ser
un 3-0 al Camp Nou en una temporada poc lluïda per l'equip. És la temporada 95-96. El Barça era segon amb 47 punts, estava a 11 de l'Atlético i el Madrid era sisè amb 42, a 5 del Barça. Luis Figo i Codro, amb dos gols, són els protagonistes. Així ho explicaven un altre cop a Canal Sur.
Conseguido centrar Prosineski, le queda el balón a Vaquero, Codro,
este sí es gol.
Codro, gol.
Este sí es gol, claro.
Gol de Codro. Marcó Codro y como ustedes podrán comprobar y comprender... Y a pesar de que sea un tópico, el Camp Nou se viene literalmente abajo ahora.
Sí, este gol ha hecho que la victoria...
Sens dubte, jo diria, la gran nit de Codro com a jugador de...
Dues llagostes, eh?
Dues llagostes, sí senyor, que apareixia també, a més, al Força Barça sempre amb les llagostes a la mà. La portada de Mundo Deportivo, Exhibición Barça, i la crònica deia para Brujo Cruyff, en referència a l'entrenador del Madrid, que era Arsenio Iglesias, el Brujo d'Arteixo. L'Atlético de Madrid va acabar guanyant aquella lliga.
I hem volgut acabar amb el que segurament va ser el més important de tots. No només perquè signifiqués un títol, no perquè segurament el recordeu als altars dels millors clàssics, no, perquè sense aquell igual no haguéssim viscut res del que hem viscut després. La final de Copa del 90 amb el futur de Johan Cruyff penjant d'un fil.
Sí, jugada a més talla. El Barça juga la temporada perquè no havia guanyat cap títol. Semblava que el cap de Cruyff penjava d'un fil. De fet, mirava les pàgines de la prèvia de Mundo Deportivo a veure què és el que es deia aquells dies i era força contundent. Johan admite que la victòria no enmienda la plana d'una liga fatal. I el titular era Cruyff. Se gana o se arma. És a dir, que imagina't com anava la cosa. El Barça aquella temporada, ho mirava també, va acabar la lliga a 11 punts del Madrid. 62 als blancs, 51 punts als blaugrana. La final es va guanyar. Finalment es va decantar del cantó del Barça amb gols d'amor després d'un xut de Koeman aprofitant el refús i amb aquest gol de Julio Salinas.
Jabato Zule, dejándose la vida en el campo. Qué gran partido de Zule, pelota puerta para Julio Salinas. Dentro del área, dispara.
Amb aquest crit celebrava l'Alfons Arús aquest gol definitiu, el 2-0 que feia Julio Salinas i que li donava el títol al Barça i de passada la continuïtat també en el càrrec a Johan Cruyff. La portada de Mundo Deportivo l'endemà: el Barça levantó la Copa del Rei amb signes d'exclamació i a la crònica deia en València ganó, punts suspensius, el mejor.
Els clàssics de Cruyff amb el Roger Saperes. El ritme de la nit, el ritme de la matinada, en el nostre cas. No sé quin d'aquests altres us crida més l'atenció i, sobretot, si teniu alguna teoria o alguna reflexió al voltant d'això que dèiem, no? Que la idea meravellosa de futbol de Cruyff sempre, quan s'anava al Bernabéu, es posava una... sempre hi havia el tòpic, i no sé si considereu que exagerat o realista, que una mica el Barça sortia un pèl, amb perdó, acollonit al camp del Real Madrid. Ho recordeu així o no?
No és acollonit, jo la paraula no seria aquesta. Jo crec que el Barça proposava una idea molt agosarada, extraordinàriament agosarada, de futbol i d'estructura d'equip, i a vegades amb els noms que es triava per omplir aquest esquema bàsic encara era més agosarat, posant com a tres defenses tres jugadors que cap d'ells és defensa, per exemple, no? Això havia passat, però depèn del rival que tens davant ho fas, i depèn del rival que tens davant no ho fas, i anar al Bernabéu segurament amb segons quina estructura probablement no, segur, perquè això ho hem parlat alguna vegada, doncs es considerava que era, no suïcida, però era excessivament donar facilitats a un rival que, perdoneu, en aquella època estem parlant encara el Madrid de la Quinta del Buitre, que encara que sortissin alguns noms estrafolaris com Espasi, que ha sortit, certament era un equip bastant ben armat i era un equip que era capaç de fer futbol, un equip que atacava bé per les bandes, que és la part més dèbil d'un 3-4-3, és a dir, hi havia motius per poder prendre alguna contramesura. Però és que, a més a més, Cruyff i Rajac eren idealistes amb el futbol que practicaven i que proposaven, però també eren uns grans pragmàtics a l'hora de plantejar els partits. I tu parlaves que, Ernest, deies que el Romario era una decisió que afectava l'estructura d'equip, indiscutiblement, però és que la idea que proposa el Cruyff i que després hem mantingut, que ha treballat el Guardiola, etc. Aquesta idea que estem parlant sempre, es pot defensar amb 3 defenses, es pot defensar amb 4 defenses, es pot defensar amb sense 9, es pot defensar amb 9, es pot defensar contraatacant, com va ser el gol de l'amor, un contraataque, es pot defensar elaborant, es pot defensar amb tota la diversitat que et dona el futbol. I dins d'aquest pragmatisme, o d'aquest, entre cometes, voler treure el màxim rendiment del teu equip amb la teva idea de joc, és anar al Bernabéu amb un suport defensa. Nadal també era un suport per la defensa. Nadal era un quart defensa en aquella gran temporada del Dream Team. Nadal era un quart defensa i era un suport pel Guardiola en la mitja, en la zona del pivot. I això eren evolucions que ells feien sobre la seva pròpia idea, que era original, que era el 3-4-3, que va jugar en el 90% dels partits o 95% dels partits que va ser Cruyff entrenador.
Dos apunts, per cert. El Costa em confirma des de la redacció que efectivament el partit entre el Racing de Santander i el Barça, que també va acabar en 5-0, va ser el mes de febrer, un mes després just del 5-0 que vam encaixar al Bernabéu. I el Quim Molín, sempre atent via Twitter, ens diu que el Barça-Madrid de la 91-92 també se'ns ha oblidat destacar que va haver-hi l'estriptease d'una noia a la tribuna i que això li sembla el més destacat d'aquell clàssic.
Sí, que el recordo.
Recordem que va donar també una mica la volta al món. L'Ernest i el Pep, que recorden aquests clàssics?
Que Cruyff li perdonàvem tot, fins i tot Codro.
Exacte.
No, és que ara he recordat que hi havia una cosa que
es deia
que li deia.
Que Ernest a mi em semblava més bo a la Reial Societat. Home, que quan va venir aquí, sí, perquè sí. Jo el veia allà, sí. Va venir com a pitxitxis, que havia marcat gols.
El dubte era Zucker o Codro, i el Barça va fitxar Codro i el Madrid
700, Zucker. 700 milions de l'època, van pagar, és a dir, que anaven a...
No, va ser pitxitxi, no?
O segon
màxim golejador de la Lliga Espanyola.
Havia fet molts gols.
Amb la Reial Societat.
Cruyff sempre es va imaginar grans coses en petits jugadors. Pensant que aquelles grans coses que s'imaginava transformarien a jugadors molt, molt, molt petits. I clar, no va poder ser així. Hi ha els casos famosos que sempre li han retret els seus detractors, com Romerito, Skaich,
Korneyev,
que per cert, Korneyev no era tan mal jugador, no. era bastant bon jugador.
José Mari,
etcètera. Però vull dir que ell sempre els hi projectava grans idees i després resulta que allò no donava més de sí. Però és que m'ha sorprès veure que Codro
fins i tot va
marcar en un Barça-Madrid, diguem, no?
Dos gols.
Vaja, no, era una cosa que jo particularment tenia oblidada completament.
El Pep, alguna reflexió?
Sí, un parell o tres de coses. Sí. El 2-0 de Copa, l'últim que hem repassat, és molt important perquè era la segona temporada, la primera s'havia guanyat la Recopa a Berna i a la segona el projecte estava en dubte, s'estava posant en dubte, i si no s'hagués guanyat aquest títol hauria estat difícil la continuïtat fins i tot de tot el que va venir després, no? Sobre el Bernabéu estic molt d'acord amb en Toni. Sí que es parlava de que es baixaven una mica els pantalons, sí. Així literalment quan anava al Bernabéu, però no era ben bé això tampoc, no? Jo crec que aquell Madrid era un equip que feia molt de respecte, era un molt bon equip que jugava molt bé futbol i també d'una manera no amb el mateix model, però semblant al Barça, que era també a partir de la pilota. Jugava molt bé a partir de la pilota aquell Madrid i del que es tractava era de disputar-li la pilota i no... que no era un equip que renunciava i jugava al contraatac com ha passat a altres etapes. I que aquest Barça de Cruyff era un equip absolutament extrem, això també ho sabem tots, i que era capaç de perdre doncs el Bernabéu 5-0, però altres camps per golejades, Santander o Saragossa, aquell 6-3 també, era un equip extrem. Jo a vegades he dit que era una mica un equip d'alta costura, vull dir que allà ens va fer Cruyff en els seus anys, va fer una desfilada d'una idea de jugar futbol portada a l'extrem i i posant això, jugar amb tres defenses perquè no eren ni defenses i amb coses molt extremes, perquè després això anés evolucionant, que és el que han fet Guardiola, que és que ho va fer Rijkaard també, que ha fet Guardiola, que està fent Luis Enrique.
I... perquè ho manufacturessin.
Sí, sí, no, i perquè fessin una mica sostenible, era insostenible aquell ball, tot i que per acabar, ell també l'últim any deixa embastat un equip que feia molt bona pinta amb nanos de casa, amb De La Peña,
Celades,
Roger, Òscar, amb nanos que fan que guanyen al camp del Betis un 1-5, que era un missatge de futur magnífic, que si allò hagués estat acompanyat segurament dels fitxatges que es reclamaven en aquella època, s'hauria format un equip magnífic, perquè si en l'època més brillant del Dream Team hi havia Koeman, Laudrup, Stoikov i Romario, la lleva del Mini amb Zidane, Giggs i algun d'aquests
que... El mateix Ronaldo, que va sonar abans de que vingués l'any de Robson, havia sonat ja amb Johan Cruyff.
Doncs allà hi havia una llavor. Sí que és veritat que hi va haver uns anys de transició
que Figo estava en aquell partit, Luis Enrique, Laurent Blanc, i deien que tenia gairebé, o que el seu, la seva intenció Zidane. Era que Zidane,
sí, sí.
Quan jugava al Girondins, abans d'anar a la Juve de tot plegat, vingués al...
Vull dir que és veritat, vull dir, faltava que tot, no? Vull dir que tot el club funcionés amb més bona relació, que i ja tant. Estava massa deteriorat.
M'ho poseu perfecte perquè us pregunti per aquest clàssic, el d'aquest any. Ja sé que us sembla que queda molt, però no queda tant. Dissabte és a prop i encara que estiguem en una aturada per seleccions, com veieu Barça i Madrid de cara al partit del proper dissabte, senyors?
No, jo la
primera... Perdó, com que veig que costava arrencar, llenço una pregunta concreta que em té no interessat, perquè veig tertulians amb opinions diverses i alguns molt convençuts. Creieu que farà rotacions? Creieu que Luis Enrique farà descansar futbolistes pensant en l'Atlético?
Jo crec que no, perquè els jugadors titulars volen marcar i volen jugar i saben perfectament que aquest partit, que esportivament no és gaire important, perquè és difícil que la conseqüència d'això és que es variï el favorit per la Lliga, que és el Barça, o que el Madrid pugui retallar les diferències d'una manera que això el posi com a competidor en la Lliga, realment és molt difícil tal com arriben els dos equips. En canvi, té un valor d'aparador. Aquest és un partit d'aparador brutal, i com a partit d'aparador és molt difícil pensar que no el jugarà Suárez o Neymar o evidentment Messi o Busquets o Iniesta. És molt difícil pensar-ho perquè tots el volen jugar. De fet, el canvi de Piqué de l'altre dia jo crec que era pensant en el Clàssic, alguna gestió que s'ha fet amb Suárez era pensant en el Clàssic, està tothom pensant en aquest partit, però simplement perquè és un partit d'aparador mundial.
Ahir el Lluís Canut i el Joan Poquet tenien claríssim que, per exemple, Sergi Roberto podria jugar aquest partit, o que, vaja, que ells els passava al revés, ells els costava imaginar-se que l'11 de gala jugués dos partits tan seguits com el del Madrid i l'Atlético. No sé si el Toni i el Pep ho veuen més com l'Ernest o més com ells.
Hauríem d'estar dintre per saber-ho, perquè això depèn molt de com estan els jugadors. Si tots venen com està dit ara, és a dir, amb Alba, amb unes molèsties, si els tres del mig del camp que no han anat amb les seleccions, o millor dir que han anat i han tornat, estan per jugar, tot depèn de moltes coses, però jo crec que l'alineació serà 90% o 95% la que tots ens imaginem, i potser juga Matí en lloc d'Alba. Ho dic per les molèsties que té venint. O no sé si Iniesta, que ha estat lesionat, està o no està, està bé o no està, perfecte o no ho està. És a dir, hi ha condicionants que poden fer que canviï alguna cosa, però jo crec que serà una alineació 90% del que considerem de gala, i no serà una alineació per renunciar a res. Però és que si juga Sergi Roberto no serà una alineació per renunciar a res. Si juga, com he dit, Matié, en comptes d'Alba, per conservar Alba, perquè tres dies després tens un partit que té molta més transcendència, jo crec, i que té molta més exigència física, perquè són dos seguits, i serà el segon seguit, i per tant jo crec que hi ha alguns hi ha algunes coses que et condicionen i que et conviden a conservar alguna cosa, però no, no estaràs llançant res si juga Sergi Roberto, si juga Mathieu o si juga, no sé, Arda Turan, per dir alguna
cosa. Totalment d'acord.
Jo, al marge d'això, de qüestions físiques, jo crec que són partits que tant els jugadors els volen jugar com jo crec que Luis Enrique no se l'agafarà com un partit, entre cometes, semiprescindible, el del Madrid. Jo crec que l'alineació, estic d'acord amb Antoni, serà 90% titular i pot haver algun canvi, però és per afrontar-lo així. Jo crec que, a més, les rotacions de la temporada, que encara són molt programades, jo crec que ja estan fetes perquè en aquest últim tram, en els dels 14 partits que queden, crec que més o menys, els juguin els 6, 7, 8, 10 partits fonamentals, els pugui jugar l'11 titular. Jo crec que està bastant orientat per aquí. Això no vol dir que no hi pugui haver potser un canvi en aquest d'això, però per alguna qüestió física o de precaució.
Hem de veure també com afecta amb els jugadors, en l'ambient, en tota la prèvia del partit, la mort de Cruyff, diguem, no? Que, o sigui, és un factor que condiciona una mica el partit.
En l'ambient i en la prèvia, segur, en els jugadors, bueno, no hauria, ja, no?
No, però sí, ho dic fins i tot en positiu, és a dir...
Ja com a element doncs, motivador, no?
Coneixent a Messi i el Trident, vés a saber si hi ha preparat alguna mena d'homenatge. No sé si l'homenatge és fer...
Fer 14 gols,
bueno,
estaria
no sé,
bé.
No sé si és fer un 5-0.
14-0.
Sí, però no sé si és fer un 5-0. No sé si és fer una jugada.
Ja
no
pots
sé...
preparar la peça del clàssic memorable del 14.
Però vaja, no ho descarto.
Ha començat ja, Costa Sape, la guerra, el duel Departament d'Alineacions contra Ivan Drago?
No, comença demà, s'obren les hostilitats, que és quan torna...
És quan torna a Sant Iglama.
Sí, a partir de demà...
Sou amics, us porteu bé, hi ha pau, fins que arriba l'element pertorbador de tot plegat, que és la Sònia, pel que dieu?
Sí, sí, l'esportivitat presideix les nostres vides fins que arriba la pulsa.
Des d'aquí, sí, un petó. La Sònia Germà, que segur que està enviant ja
no faltis,
pel nostre grup. Rematarem la tertúlia d'aquí 10 minuts, per cert, d'aquí 10 minuts els nostres tertulians triaran quin oient passa ronda, avui primera eliminatòria, de cara al concurs per les finals, al concurs per les entrades Barça-Madrid. Estan arribant encara vídeos i gent que pregunta, soc a temps? Sí, avui sou a temps encara d'enviar vídeos, tot i que n'hi ha molts i de molt bons. Acaba d'arribar un, és que l'estava mirant ara, d'Urreidu a Twitter, dos seguidors del Barça, no puc escoltar perquè estic fent un programa de ràdio, òbviament, però tenen un iPad i van sortint manetes, la de Bruins, la de Piqué, una de Luis Enrique improvisada, té pinta d'estar molt bé, però avui, com dic, no l'escoltaré, però entren en concurs. Abans d'això hem de parlar de la porteria, Costa, perquè per tot és conegut el binomi, la situació que envolta Ter Stegen Bravo, i avui Mundo Deportivo també apareixia una informació que té a veure amb el futur de l'alemany.
Sí, la informació surt arran del descontentament de Ter Stegen, que era absolutament evident, però encara s'ha fet més evident, o diguem-ho d'una altra manera, l'ha verbalitzat aprofitant la concentració alemanya, on ha deixat clar a diversos mitjans del seu país que no en té prou jugant 25 partits i que a la llarga és insostenible, de manera que si no canvia res en el tram final de temporada vol parlar amb el club per veure què passa de cara a l'any vinent. Doncs avui, com deies, Mundo Deportivo, sota la firma de Fernando Polo, anuncia que efectivament un cop s'acabi la temporada, Robert i Albert Soler, els dos homes forts de la part esportiva, es reuniran amb el jugador per intentar convèncer-lo que accepti una temporada més de dualitat, i que si no el convencen, cosa que la veritat ara mateix sembla el més probable, doncs es podrien plantejar una sessió i, òbviament, descarten de totes un traspàs aquest estiu. Abans d'anar a altres qüestions, recordem xifres. Bravo ha jugat 29 partits aquesta temporada, 26 de Lliga, 2 del Mundial de Clubs i un de Supercopa d'Espanya. Ha encaixat 17 gols a la Lliga, cap al Mundial i un a la Supercopa d'Espanya, per tant 18 gols encaixats en 29 partits fan una mitjana de 0,62 per partit. A més, en 29 partits Bravo suma 15 clean sheets, és a dir, que més de la meitat dels partits que ha jugat Bravo han acabat amb la porteria a zero. Ter Stegen ha jugat 20 partits, 4 de Lliga, 8 de Champions, 6 de Copa, 1 de Supercopa d'Europa i 1 de Supercopa d'Espanya. Només li falta jugar la Copa Catalunya dimecres. Ha encaixat 7 gols a la Lliga, 5 a la Champions, 4 a la Copa, 4 a la Supercopa d'Europa i 4 a la Supercopa d'Espanya, per un total de 24 que enfilen la seva mitjana a 1,2 per partit. A més, en 20 partits només ha aconseguit 5 clean sheets. Per tant, les xifres són les que són. Com que ja hem escoltat molts cops Ter Stegen i Bravo dient que ho volen jugar tot, que no estan satisfets amb la dualitat, etc, etc, avui, a proposta del Saperes, hem viatjat...
Ho vol remarcar per l'estona que t'ha fet passar, no?
Hem viatjat al que es deia el dia de les seves presentacions. El 22 de maig de 2014, i és curiós perquè no ho recordava, just el dia després de la presentació de Luis Enrique, era presentat Marc-André Ter Stegen, òbviament el primer fitxatge de l'era Luis Enrique. Aquell dia l'alemany insinuava que els plans del Barça per ell eren venir a ser el relleu de Víctor Valdés.
El Barça, des del començament, m'ha dit que pensava en fer mi i la importància que tinc per al sistema, això m'honora molt, és un gran orgull per mi. Realment, no és tan fàcil de dir, crec que hi ha molta substància darrere d'això i estic molt content per tenir la confiança del Barça per els propers anys. Per això també aquest llarg contracte, estic molt content de ser aquí. El Barça és un club fantàstic i bé, per mi mai no hi ha hagut una segona opció, una segona alternativa al Barça.
I per si Ter Stegen no havia estat prou clar, de fet en aquell moment no hi havia ni dubtes, tots teníem claríssim que Ter Stegen venia per ser titular. Doncs Antoni Zubizarreta en aquella mateixa presentació deixava clara la paternitat del fitxatge en qui havia dipositat la màxima confiança i a la vegada deixava ben clar que l'havia preferit a Courtois, que era el porter de moda en aquell moment i qui els detractors del desconegut Ter Stegen deien que havia d'ocupar la porteria del Barça.
Ja sé que Ter Stegen és un fitxatge d'Antoni Zubizarreta, com creo que són tots des que llegó Adriano, però no me quito el peso de esa responsabilitat tampoc, però el que va a llevar el uno serà ell. En nostra elecció se llama Marc-André Ter Stegen, però lo ha sido desde hace 2 años. Tenemos la suerte de que él también haya confiado en nosotros y está aquí. Pues aquí no es una cuestión de comparar a unos con otros, porque ese es un mundo siempre de los imposibles. Y Courtois es un grandísimo portero, evidentemente, lo hemos visto. Pero nosotros queríamos a Ter Stegen y está aquí con nosotros. Y hoy presentamos a nuestro portero, o a uno de nuestros porteros, o al portero que nosotros hemos elegido y queremos que esté aquí.
I davant l'evidència que Ter Stegen havia estat fitxat fins i tot abans que Luis Enrique, Zubizarreta aprofitava per recordar que un Zue, que en aquell moment tornava al club per ser el segon de Luis Enrique, havia estat tan implicat com ell mateix en el càsting de Ter Stegen.
Juan Carlos Unzué inició en esa parte del proceso. Juan Carlos es una de las personas con las que yo más he hablado de porteros, cuando compartíamos habitación, cuando jugábamos y luego también, porque tenemos una forma de ver el fútbol y ha sido una de las personas con las cuales yo más he hablado en todos estos últimos, no sé, 2-3 años de esa cuestión. Y ahora da la casualidad que ayer lo teníamos aquí sentado para presentándolo como segundo entrenador del Barça y hoy tenemos a Marc aquí.
Això el dia de la presentació de Ter Stegen, on va quedar claríssim, un, que Ter Stegen havia estat triat 2 anys abans i dos, que la negociació del fitxatge s'havia enllestit 6 mesos abans, per tant, era absolutament prèvia a Luis Enrique. Què passa? Doncs que al cap d'un mes i mig, el 7 de juliol de 2014, el Barça presenta Claudio Bravo. Zubizarreta va haver de matisar el seu discurs d'un mes i mig enrere. Ter Stegen ya no venía a portarlo, sino a competir.
Ya lo sabía, desde el principio lo sabía. Todos los jugadores que vienen al Barça saben que vienen a competir con los mejores en cualquier posición y la portería también. Esa es una característica que tiene este club, ¿no? Lo recordamos, de hecho, el día de la presentación, el día de la comida, lo volvemos a hablar, ningún problema.
Y obviamente, Claudio Bravo tampoco no aceptaba el rol de suplente.
Y la verdad que a mí en ningún momento me han dicho de que vengo de tercero, de cuarto, de segundo o de primero. La verdad que venimos todos de cero, con la posibilidad de apretar al máximo para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y el juego sigue incrementando de nivel.
És més, pocs dies després d'aquesta presentació, en una entrevista aquí al Tu Diràs, Bravo va insinuar que si Zubizarreta havia apostat per Ter Stegen, a ell l'havia demanat Luis Enrique.
Lo puedes ver de varios puntos de vista, también lo puedes ver desde el punto de vista de quién me trajo a mí, de que en el momento cuando ficharon a Marc era otro el técnico.
Recordo perfectament aquell moment, em va impactar bastant, va ser el titular de l'entrevista, perquè la pregunta era, bueno, sempre s'ha dit que l'uno va ser Marc Andret, en fi, tot el que hem escoltat ara. I la resposta de Claudio Bravo va ser que a ell l'havia portat l'entrenador.
En resum, no cal ser Einstein per adonar-se que entre el 22 de juny de 2014 i el 7 de juliol, doncs l'únic que va canviar és que Luis Enrique va prendre possessió i que el 1 no estava tan clar. Per acabar de centrar la situació, i ara ja sí en clau de futur, recordem que Bravo té contracte fins al 2018, per tant li resten dues temporades. El 30 de juny de 2018 tindrà 35 anys, Ter Stegen té contracte fins al 2019, tres temporades més, el 30 de juny de 2019 tindrà 27 anys, per tant estarà a la flor de la vida i encara més per un porter. La clàusula de l'alemany és de 80 milions d'euros, un preu que no s'ha pagat, òbviament, mai per un porter, de manera que en això el Barça tindria la paella pel mànec, em refereixo a aquest estiu, quan se segui a parlar amb l'alemany.
És un tema apassionant que podem tractar des de la salut i la felicitat d'haver resolt el tema més difícil de tots, que era la marxa de Víctor Valdés, i encara que sigui molt tard, us haig de traslladar la pregunta que fem als oients al Tu Diràs. És una altra forma de preguntar-ho, eh? Evidentment no cal que us poseu en la pell del porter, però si fóssiu Ter Stegen, què faríeu? És el que us estem preguntant, perquè per una banda estàs al Barça, acabes de guanyar un triplet, en pots guanyar un altre, o com a mínim una Champions, o no ho sé, pots guanyar molts títols i és un moment meravellós, però no jugues la Lliga, ets jove, vols jugar, ets ambiciós i potser et van dir que series el número 1 i no ho acabes sent. Què faríeu i què creieu que s'ha de fer si enteneu els dubtes que té Ter Stegen o creieu que no hauria ni de pensar i s'hauria de quedar al Barça?
Jo entenc els dubtes que té Ter Stegen perquè és com tots els jugadors que tenen la situació en la que es troba ell, tenen una certa pressa per fer passes endavant i evidentment jugar 25 partits de la temporada. No és que no estiguis tenint la confiança de l'entrenador, perquè jugar les rondes finals de la Champions, jugar les finals de Copa o de Champions, significa que estan confiant i molt en tu perquè t'estàs jugant títols molt importants. Però prescindir de tots els partits de Lliga, del jugar cada setmana, és prescindir de molt. Jo aquí, i el punt de vista de Ter Stegen és absolutament entenible. Fins ara el Barça ha disfrutat d'una situació de privilegi, que és tenir dos grans porters que competeixen entre ells i que per tant hi ha una tensió positiva que genera que la teva porteria no sigui un problema en cap competició. Discrepo de que les xifres, sí, les xifres són les que són, evidentment, però si te'n recordes dels 4 gols encaixats a la Supercopa d'Europa, el paper que va fer la resta de l'equip després d'anar 4-1 i tenir la final sentenciada, o si te'n recordes dels 4 gols de Samamed,
resulta que els 3 dies que ens han enxufat 4 gols
sí,
era ell,
sí. I si te'n recordes dels 4 gols de Samamed i el paper que va fer amb aquell equip, amb aquella alineació i amb el cansament acumulat de la final de la Supercopa d'Europa, pots arribar també a la conclusió de que les xifres no ho diuen tot, són les que són, però no ho diuen tot. També diuen que aquests 8 gols penalitzen molt l'estadística de Ter Stegen, que passa a ser de més d'un gol per partit quan podria ser de bastant menys d'un gol per partit. Mm-hmm. Per tant, jo crec que el Barça el que ha de ser és conseqüent amb la seva decisió de fitxar un porter pels pròxims 10 anys, i després de 2 anys coneixent la Lliga Espanyola ja no és un desconegut, i jo crec que el Barça hauria de primer seure's, no abans amb Ter Stegen, sinó primer abans seure's ells amb Luis Enrique, secretaria tècnica i club, per decidir què volem fer els pròxims 5 anys amb la nostra porteria i si això mereix donar-li un pas més de confiança a Ter Stegen i prendre una decisió en aquest sentit, si no acabarà amb una sessió.
Aquí la clau està en què li vas prometre tu a Ter Stegen, no? Quan va arribar, si li vas dir que seria titular aviat o no li vas dir res?
Clar, això no sé si està en mans de qui el va fitxar a dir-li, però al final el que decideix a les nacions és l'entrenador. Jo crec, puc entendre Ter Stegen, que vol jugar més, i en part té una part saludable, que és la de l'ambició i les ganes, està molt bé, i en tocar la decisió seva si es vol... si vol ser el porter ja semititular i futur titular d'un equip de llegenda per molts anys, o si se'n vol anar a un altre equip a guanyar uns diners i jugar més, però segurament a no guanyar tant ni a poder assolir una glòria futbolística com la que pot assolir en el Barça. També hem de recordar que Ter Stegen, això, d'acord, l'estadística diu el que diu, però tampoc es va agafar molt fort a l'oportunitat, o sigui, igual com a la primera temporada ell semblava que havia sigut el titular i que per aquella lesió segurament debut a la Lliga Bravo, aquesta temporada ha tingut oportunitats a la Lliga també, d'acord que l'equip no estava bé, que era, però ell tampoc no va agafar-se molt fort en aquella oportunitat per dir estic aquí i ho vull jugar tot, no? Per tant, ell ha de prendre la decisió de si vol continuar en un equip de veritat important o ser un porter més en un bon equip.
Ernest?
No, jo tinc molt poca autoritat per parlar d'això perquè jo no hi creia en la cohabitació, sí, per tant la primera cosa que
jo tampoc he
de reconèixer és que això és un exitàs pòstum de Zubi, i és un exitàs de Luis Enrique, de tots dos, i no per la mateixa raó, no? Jo crec que la situació ara és bastant diabòlica per causes oposades en cada un dels casos. En el cas de Bravo, perquè li queda molt poc temps, i en el cas de Ter Stegen, perquè li queda molt de temps. I llavors, per això és tan diabòlic. I crec que el Barça aquí no té cap culpa. És a dir, el Barça ho ha fet molt bé fins ara, però és que aquests camins anaven a confluir en el punt on ens trobem ara. El que sí que era d'il·lusos era pretendre que això es podia allargar eternament en el temps. Ha estat una cohabitació que el Barça l'ha dut molt bé perquè ha estat molt complicada. O sigui, ha estat diguem-ne...
Ha estat, parles com si ja dones
no,
per...
No, però dic, en un vestidor que ha estat una bassa d'oli i on molts són amics, etc. Estem parlant que dos que compartien aquesta posició... Vaja, un dia ho anirem sabent, però la relació ha estat complicada.
Competitiva, com a menys, sí.
entre ells dos, no, complicada ha estat.
Pel creuament de declaracions es desprèn que sí.
No, i tot i així doncs, s'ha mantingut això molt bé. Ara, crec que, o sigui, que no és possible per la trajectòria vital de tots dos mantenir-los ja més temps, o sigui, això ja no és possible. Ho dic perquè fins fa relativament poques setmanes es anava transmetent aquesta idea, no, intentarem que sí, no, això ja no és possible. Però no és possible perquè ja no vol Ter Stegen. Hi hauria potser una possibilitat de Ter Stegen convèncer-lo invertint la situació i dient-li que els partits que ara juga Bravo els juga ell.
No sé jo si això és millor, pitjor...
I després una última reflexió, que tinc la sensació que Bravo és el porter del cos tècnic i Ter Stegen és el porter de la gent. Amb aquesta vaguetat que però tinc la sensació, jo quan vaig al camp que Ter Stegen és un porter que la gent vibra amb Ter Stegen i Bravo que és un...
que vibra Bravo, clar, sí, és difícil,
sí,
eh?
sí. Són les 12 i 52
home,
minuts.
Té un mèrit que estigueu
entrant en fase semi-vegetativa.
Clar, perquè és que allargueu tant la tertúlia que és culpa vostra. Sí.
No, però això, llavors tinc la sensació que Bravo, que ha fet unes temporades brutals, bueno, si fes una enquesta no és tan preferit per la gent.
És molt possible. Fins ara éreu tertulians. Ara sou membres del jurat. Teníem una sintonia i la promo, però és igual, anem ja de cara a barraca perquè és molt tard. I és el moment que tot estàveu esperant. Atents als que quedeu desperts, que jo crec que avui valia molt la pena. Entreu a Twitter, entreu a l'Instagram del Tu Diràs, Tu Diràs RAC1 a Twitter, Tu Diràs RAC1 a Instagram. Encara arriben vídeos, hi ha un que m'ha posat aquí vestit de Jesucrist, el Jaume. Arriben vídeos molt bons que els propers dies anirem veient. Però avui n'hem triat dos pel primer enfrontament de quarts de final. L'Oriol i el Cristian. Escolteu atentament, Toni, Pep, Ernest, perquè m'haureu de dir quin us agrada més. El primer és l'Oriol. Aquesta és la seva versió de la nostra sintonia. Vídeo és brutal, per si algú s'està preguntant si la guitarra elèctrica la toca ell, sap, eh?
Només és que m'agrada molt, aquest so.
Referències a Johan Cruyff.
Sí, sí, sí.
Aquest era l'Oriol. Torn pel Christian.
Tants gols queden per fer i contra el Madrid. Aquest clàssic l'Anna conta ja bé, començo a patir. Però amb aquest trident, Suárez, Sadar, Messi o Neymar. A RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Fins i tot ha fet la careta, la veu en off del programa, el Christian, amb una guitarra, i a un nivell altíssim.
Això està corredíssim.
Hi ha gent que es quedarà fora, però per motius d'obligació. L'Oriol el primer, el Christian la que acabeu d'escoltar. El vot del Toni Brossa per qui és?
Christian.
Pel Christian, eh? Sí. Serà més aquest, per algun motiu.
No, molt currat, molt complet, molt, molt careta.
El vot del Toni pel Christian. Pep.
El primer. Primera.
L'Oriol.
L'Oriol. Va, m'agrada l'intro, aquella...
T'agrada l'intro,
abans d'entrar a cantar.
La guitarra elèctrica i tot plegat. I, evidentment, haurà de desempatar l'Ernest Vol, que té tota la pressió a les 12:56, que voldries estar a casa descansant i dormint. Estàs aquí, havent de triar qui segueix viu en la lluita per les entrades al Barça.
No m'agrada triar, perquè no mereixen perdre cap dels dos. I em sap molt de greu. I, a més a més, m'estic enfadant molt amb tu, perquè m'has posat a sobre aquesta porcada. Amb molts dubtes, molts, però trio el Christian.
El Christian! Per tant, el Christian, un aplaudiment per ell, segueix viu i seguirà lluitant, passa a semifinal, seguirà lluitant per les dues entrades Barça-Madrid.
Senyors, em sap molt greu per l'Oriol.
No, no, a mi també. A mi també,
Oriol.
A mi també, a més toca la guitarra elèctrica de luxe. L'Oriol, gràcies a tots els oients per participar i gràcies al Toni Brossa, al Pep Riera i a l'Ernest Sol per ser la tertúlia del Tu Diràs. Un plaer.
Gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Tu Diràs, amb Dani Sanabra. Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat
15, 16, 27, 29, 30, 34 i 36, i el reintegrament al 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. Arriba la Setmana Santa, amb el Divendres Sant, la Santa Pluja, les Santes Escapades a la Santa Casa Rural, les Santes Selfies i les Santes Maletes de Tornada. La Setmana Santa passa molt ràpid. Igual de ràpida que els nostres sants preus. Només durant dos dies emporta't un Ford amb motor EcoBoost, el motor més premiat en els últims anys per un preu increïble. Només 500 unitats. Aprofita-ho el 29 i el 30 de març. Condicions a Ford Pune, xarxa Ford de Catalunya.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc. Banc, banc, banc,
banc. Yo soy el conde, el legítimo heredero.
Llevamos sintiendo semanas.
Nominada a 7 Emmys.
Fin está cerca.
Produïda per Ridley Scott. Amb l'oscaritzat Eddie Redmayne. Una sèrie com una catedral. Los pilares de la tierra. Les nits de dimarts, dimecres i dijous a 8 TV.
Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de ganivets japonesos Kutin. 8 ganivets de gran durabilitat i amb la qualitat del tall japonès. Precisió japonesa per cuinar cada dia. Primera entrega, ganivets Santoku, per només 1,99 €. Aquest diumenge, amb La Vanguardia.
La Dullent.
Deixat per després, així podien marxar els tertulians al Paraula d'Oient, però tinc moltes ganes de saber com veu, Edu, l'oient del Tu Diràs, aquesta dicotomia Ter Stegen-Bravo i, sobretot, què farien els nostres oients si fossin Ter Stegen de cara a l'any que ve?
En Jordi Aubach diu, jugar al millor equip del món, és a dir, el Barça, si treballa pot guanyar-li el lloc a Claudio Bravo l'any que ve a l'inrevés, per exemple. En Javier Edu diu, jugar amb el Barça sempre. En Charlie Mestres diu, doncs, seguir en el Barça i tenir paciència. L'Helena Renter diu marxar i penedir-me'n després. En Johnny Sankir diu una idea, li dona una idea a Ter Stegen que no té res a veure amb el futbol. Diu leer un libro de Gustav Jung.
Ah, molt bé.
Que no tinc el plaer.
Hi ha molta gent de vendre la casa i anar a lloguer i bromes d'aquestes.
En Danielo Lapsinth diu aquesta gent ho té tot i encara el millor per venir i tot i així no estan conformes. Espera't si vols fer història. En Jordi Verdaguer diu llogar un doble pels partits de Lliga i anar-me'n de cap de setmana. Yuhu. L'Albert Roman diu, jo marxaria. En Xavier Empordanès diu, depositaria la clàusula de 80 quilos i si no entrenaria dur i parlaria menys. En Marc Teixer diu, marxar al City on jugaria una lliga més interessant, sent titular segur i cobrant el doble. I si sonés la flauta i guanyés la Champions, m'ho valorarien més que no pas aquí, on tot el mèrit seria pel Trident.
Déu-n'hi-do, potser acaba l'altre equip de l'Edo Debat, ja, el Liverpool. Esperem que encara es pugui solucionar favorablement pel Barça i per Ter Stegen. Gràcies, Edu. De seguida parlarem dels Jocs Olímpics de Rio, però abans, Paula Carreras, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
En bàsquet, duel català avui a la Lliga CB, l'ICL Manresa s'ha imposat a Badalona.
Sí, els del Bages han guanyat el Fiat Joventut per 63-76 en la 25a jornada de la Lliga Endesa. L'ICL Manresa ha trencat avui a Badalona la seva ratxa de 7 derrotes consecutives. Aquesta victòria és un respir pels del Bages, que se situen 15ens en la classificació, 2 victòries per sobre de la zona de descens. La penya queda 12a posició. Els badalonins, amb la derrota d'avui, tenen cada cop més lluny la classificació pels play-off. Ara mateix estan a 2 partits. Avui, en roda de premsa, l'entrenador del Joventut, Salva Maldonado, ha fet autocrítica després del partit.
No han sigut capaços de posar algú de por o de canviar el ritme, que sempre, normalment, sempre tenim alguna estona de poder-ho fer, però no ha sigut així. S'han controlat molt bé, han estat amb la calma que necessiten i al revés, o sigui, nosaltres hem estat tot el contrari, semblava que la pressió la teníem nosaltres i els nervis i les errades les hem comès nosaltres.
Per altra banda, el tècnic del Manresa, Ivon Navarro, ha assegurat en roda de premsa que el partit d'avui ha estat un estímul pels manresans.
Nos da mucha alegría porque, bueno, llevamos casi 2 meses sin ganar un partido y, bueno, al final cuando trabajas y no tienes un refuerzo, pues cuesta, ¿no? Cuesta seguir empujando y creo que esto nos va a dar un empujón de aquí en adelante, seguro.
En la propera jornada de la Lliga ACB, la penya jugarà contra l'Unicaja a Màlaga i el Manresa visitarà el Palau Blaugrana.
Gràcies, Paulenca. Bona nit.
Bona nit.
Acabarem el programa amb l'Edu de Batlle, que ell ja té bitllet per Rio, però volem saber quins són els esportistes catalans que també l'han aconseguit.
Atletisme. Carles Castillejo.
És l'únic atleta català classificat fins ara a la marató. Va aconseguir la mínima proclamant-se campió d'Espanya. Seran els seus quarts jocs consecutius i els últims, per la qual cosa Castillejo buscarà un comiat olímpic al Sambòdrom per recordar.
Bàsquet.
La selecció espanyola masculina ja està classificada i amb ella, en principi, i si les lesions ho permeten, Pau Gasol i Ricky Rubio. Marc Gasol està pendent del seu peu dret i altres, com Juan Carlos Navarro o Pau Ribas, de la decisió final d'Escariolo.
Ciclisme. Joaquim Purito Rodríguez.
L'imponent palmarès del corredor vallesà buscarà en el primer dia de competició dels Jocs una cirereta d'or, una medalla olímpica. El Purito la buscarà al costat de Valverde, Contador i companyia en una prova, la de ciclisme en ruta, que apunta a ser una autèntica loteria. El traçat per Copacabana ens permet somiar.
Helena Casas.
El ciclisme en pista català tindrà en aquesta tarragonina de Vilaseca la seva única representant i tindrà una agenda apretada. Competirà en les modalitats de velocitat individual, per equips i keirin.
Hípica, Albert Hermoso.
El genet 2 de Balaguer i el seu cavallito estaran al concurs complet per primera vegada en uns jocs.
Beatriu Ferrer Salat.
Els de Rio seran els seus quarts jocs, els primers des d'Atenes 2004, on va aconseguir una plata i un bronze. No va poder ser a Londres per una lesió del seu cavall. Ara hi tornarà en doma individual i per equips.
Hoquei herba.
L'únic esport per equips en què Espanya ha classificat homes i dones de moment. I tots dos equips estan farcits de catalans i catalanes. Les medalles, però, semblen difícils d'aconseguir.
Natació.
Mireia Belmonte.
Serà, com a Londres, la més ferma opció de medalla o medalles catalanes. Belmonte acumula tres marques mínimes fins ara, 800 lliures, 200 papallona i 400 estils, i molt possiblement en caurà també una quarta als 400 lliures. No està en un moment de forma tan òptim com fa 4 anys a Londres, però continua sent una de les millors nedadores del món en les distàncies que li agraden, i més val tenir-la en compte.
Jessica Vall.
La bracista barcelonina s'estrenarà en uns jocs per nedar en el 100 i 200. Al Mundial de l'any passat, el seu bronze, el doble hectòmetre, ja va avisar del que és capaç de fer.
Àfrica Zamorano.
La catalana més jove classificada fins ara. Amb només 18 anys, la nedadora del Club Natació Sant Andreu va aparèixer en escena mig per sorpresa als campionats d'Espanya i s'ha guanyat el passaport per ser a Rio, als 200 esquena.
Natació sincronitzada.
Ona Carbonell i Gemma Mangual.
La clatellada de l'eliminació de l'equip de sincro al preolímpic no ha de fer oblidar la presència del duo barceloní als Jocs. Les dues ja saben el que és guanyar medalles, Carbonell a Londres i Mangual a Pequín.
Rem.
Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson.
Els dos remers tortosins competiran al 2 sense timoners. Estan preparant sense descans a Banyoles i van ser quarts a l'últim mundial. Per tant, el podi és una opció real.
Taekwondo.
Joel González.
L'únic or català el 2012 a Londres ha canviat de categoria i a Rio competirà en un pes superior fins als 68 quilos. L'opció de repetir or és complicada, però amb el figuerenc tot és possible.
Tir olímpic.
Sònia Franquet.
La tiradora d'escó va ser la primera esportista de l'Estat en classificar-se per Rio. Ara fa un any i mig. Tornarà a competir en dues modalitats, pistola d'aire comprimit i pistola esportiva. L'objectiu seran les finals i les medalles una possibilitat oberta.
Waterpolo.
L'equip espanyol femení ha tret aquest cap de setmana el seu bitllet per l'agost, esperant que els nois també ho facin. A Rio intentaran defensar la plata de Londres amb un exèrcit de catalanes. El seleccionador Miqui Oca ha comptat amb 10 d'elles en el preolímpic i els jocs, les de casa nostra, tornaran a ser majoria.
Cap a Rio anirem amb l'Edu de Batlle quan arribi el moment. Gràcies a ell, gràcies al Jordi Costa, al Roger Saperes, tota la redacció Esports de RAC1 i al Joan Ferrús avui a la part tècnica per fer possible aquesta edició del Tu Diràs. Demà hi tornem a partir de les 11. Moltes més històries per vosaltres i més eliminatòries. Demà, tant al primer toc com el Tu Diràs, seguiran lluitant oients, oients meravellosos i que són capaços de fer autèntiques bogeries amb una càmera i amb un instrument musical per aquestes dues entrades pel Barça-Madrid. Fins demà, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Georgina García.
Bona nit, ara passen gairebé 7 minuts de la una. Aquest dimarts es compleix una setmana dels atemptats de Brussel·les. La xifra de víctimes ha augmentat a 35 perquè han mort 4 dels ferits que estaven ingressats a l'hospital. Mentrestant, aquest dilluns la policia ha deixat lliure Faisal Shefu, a qui es considerava fins ara com el tercer terrorista de l'aeroport. Ara els agents belgues admeten que no tenen prou proves que confirmin que es tracta efectivament de la persona que apareix amb barret en les imatges gravades per les càmeres de seguretat de l'aeroport. En total, són 7 els homes imputats en els últims dies a Bèlgica, però només Shefu ho estava en relació directa amb els atemptats de dimarts a Brussel·les. Pedro Sánchez torna de les vacances de Setmana Santa movent les peces necessàries per guanyar temps i evitar ser qüestionat pel seu propi partit en plenes negociacions per la investidura. L'estratègia passa ara per posposar el Congrés del PSOE, que ha de renovar l'executiva i el càrrec que ostenta de secretari general per quan s'hagi resolt qui governa Espanya. Per tant, s'esborra del calendari la data del 21 i 22 de maig i es desactiva el salt de la presidenta andalusa, Susana Díaz, per disputar-li el lloc. En un comunicat al PSOE diu que ha pres aquesta decisió perquè es prioritzi el calendari polític i institucional en lloc de l'orgànic del partit. Antonio Hernando, portaveu del PSOE, en declaracions a Televisió Espanyola.
Que lo decida quien decidió poner la fecha cuando está puesta, que es el Comité Federal.
Y a partir de ahí, ¿quién se presente?
Hombre, el secretario general, Pedro Sánchez, ya ha dicho que se va a presentar.
Eso es.
Que se puedan presentar, que pueda haber otras candidaturas, me parece que entra dentro de la normalidad democrática. Vale.
De moment, la presidenta andalusa ha optat per no dir res. Els regidors i assessors del PP a l'Ajuntament de València s'han vist obligats a demanar la baixa del partit. Abans no ho fes la mateixa direcció. Ara tots es mantenen, però, dins de la formació com a independents. Recordem que se'ls investiga per blanquejar diners del partit fent donatius de 1.000 euros per la campanya electoral a canvi de rebre dos bitllets de 500. És l'anomenat cas Imelsa. I a aquesta hora continua havent-hi problemes a l'aeroport del Prat. Gairebé tots els vols arriben i aterren amb una hora de retard, i això ha estat durant tot el dia després que una avioneta punxés una roda mentre feia maniobres per una de les pistes. Aquesta ha estat, de fet, la Setmana Santa més tràgica dels darrers 15 anys a les carreteres. 18 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, 13 en l'accident d'autocar a Freginals, unes dades que per la directora del Servei Català de Trànsit són molt negatives.
Si traiem aquest accident d'autocar que vam tenir, hi haurien les 5 persones que han mort, que en el balanç comparatiu de la Setmana Santa de l'any passat quedaríem al mateix número estadísticament parlant. El que passa que per nosaltres això és una dada molt negativa. Per al que estem treballant és per anar reduint víctimes, per anar millorant les dades.
La meitat dels accidents mortals han estat per distraccions a la carretera. Un total de 615.000 vehicles s'han desplaçat aquests dies arreu de Catalunya, un punt i mig més que l'any passat. Les vies més congestionades durant aquesta Setmana Santa han estat la P7, la C16 i la Nacional 340.